L'hàbit no fa el monjo, però el dia que es va vestir de Son Goku es va sentir invencible. El dia que va molar un vestit primitiu com el de Layla, es va sentir sàvia. El dia que es va fabricar una brúixola daurada, es va sentir exploradora i li va semblar entreveure el seu daimoni. I el dia que es va despullar, va saber que ho podria ser tot i més si tenia prou imaginació per fer-ho.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La normalitat va tornant de mica en mica a les nostres vides sota la disfressa de nova normalitat. I la qüestió és que el gènere fantàstic està remuntant com pot, ara encara de manera virtual. De l'1 al 7 de juny, la Japan Weekend ha traslladat la seva edició de la Farga a internet, però no per això n'ha reduït el contingut. Cosplayers, editors, traductors i també amants de la cultura japonesa s'han donat cita en aquest saló. En el Quimèric d'aquesta setmana us farem un resum dels continguts més destacats del certamen amb fragments de les intervencions d'alguns dels ponents. El cost d'editar manga al nostre país, com convertir-se en traductors de manga i anime, o com passar de ser un amant del cosplay a dissenyador de vestuari, de cinema i de sèries, són alguns dels temes que tractarem. També us farem una crònica d'una tertúlia virtual sobre la ciència-ficció a internet organitzada per PuntCat i amb participants com el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció, Eloi Puig, Daniel Genís com a director del Biblionauta i de Pagès Editors o els impulsors de Mai Més Llibres. És el que donarà de si aquest 8è Quimèric fet en estat d'alarma i amb mitjans limitats, fet íntegrament per una servidora. Comencem! Aquests mesos ja ens hem anat fins i tot acostumant a que s'estiguin suspenent actes de tota mena o fins i tot doncs, que s'estiguin buscant alternatives per poder-los fer. Sembla que després de la suspensió inicial en massa arran del coronavirus, del confinament, també de la por de si aquestes mesures restrictives s'allargarien al llarg dels mesos, ara arriba una segona tanda de festivals, de certàmens, que s'estan reformulant. O sigui, els primers que sabíem que van canviar de format va ser grans salons com Còmic Barcelona, després també vam tenir coneixement del Festival Creepshow, que ha de tenir lloc al juliol i que es farà íntegrament online. Hi ha altres opcions que estan fent mig-mig, no? Una mica d'alguna sessió presencial, altres sessions virtuals, i sembla doncs, que aquestes opcions virtuals, com va ser Còmic Barcelona, s'ha sumat la Japan Weekend, que és un acte que, com sabeu, aquí al Quimèric hem anat cobrint des del principi del programa, un acte, un esdeveniment sobre cultura japonesa, on hi ha molt cosplay, on hi ha molt ambient de persones que són amants de la cultura japonesa en tots els seus sentits, si no només pel que fa al manga o l'anime, sinó també pel que fa a la cultura, pel que fa als viatges al Japó. Doncs bé, a la Japan Weekend d'aquest any, del 2020, s'havia de fer de l'1 al 7 de juny i com que encara estàvem en procés de desescalada i quan es va anunciar doncs encara estàvem amb tot aquest procés que no sabíem molt bé en quina fase estaríem, s'ha fet íntegrament online. Al contrari del que ha passat amb el Còmic Barcelona, que era una plataforma oberta a través del YouTube del Còmic Barcelona, es podien mirar les diferents xerrades quan volguessin perquè quedaven allà penjades, la Japan Weekend ha triat un format una mica diferent. Es tracta d'un format tancat, o sigui, si l'esdeveniment original es pagava una entrada de 5 o 10 euros, doncs en aquest cas també per poder veure les xerrades o per poder veure el diferent material que s'ha penjat, també s'havia de pagar una entrada, de 5 euros en aquest cas. En el nostre cas, doncs, hem pogut acreditar-nos com a premsa, cosa que agraïm a l'organització, però entenem que també hi haurà molta gent que, a no ser que siguin uns fans molt habituals de la Japan, hauran decidit no pagar aquests 5 euros perquè, bé, doncs no és el mateix l'ambient, no és el mateix contingut, tot i que hem de dir que és un contingut molt treballat el que hem vist aquí a la Japan Weekend. Hi ha molts vídeos que estan penjats, que es poden veure, i s'han mogut moltes persones del sector per poder-ho tirar en marxa. Per tant, una mica aquest doble balanç, podríem dir, ens estranya que una cosa que es fa de forma virtual doncs, sigui pagant, però també entenem que hi ha una feina d'organització al darrere i suposo que aquestes persones que han participat a la Japan Online, per dir-ho així, doncs ja tenien, doncs, estaven contractades, entre cometes, no sé, no sabem els seus honoraris, però segur que estava emparaulada la seva participació en aquest saló. què hem pogut veure en aquesta Japan Weekend Online? Doncs hem pogut veure una mica de tot. Hem pogut veure masterclass, hem pogut veure xerrades i hem pogut veure també un pack de vídeos amb consells sobre com viatjar al Japó. Pel que fa a les masterclass, no entrarem en profunditat, però sí que podem parlar que hi havia vídeos des de ball, per exemple. Hi havia un ballarí professional que ensenyava una mica com es podia ballar. També hi havia vídeos de fotomanipulació de cosplay, perquè s'entén que els cosplayers doncs, vulguin fer fotos artístiques, muntatges, i així ho puguin aprendre. Fins també una cosa curiosíssima, que és quin és el procés de cultiu del wasabi, de l'únic wasabi fresc que hi ha aquí al Mediterrani. Bé, curiositat completament. Pel que fa als vídeos del Japó, doncs hem pogut veure, doncs s'han distribuït per diferents capítols, amb diferents coses que hem de tenir en compte quan viatgem al Japó. Per exemple, quins llocs veure quan fem turisme, quines són les millors dates per viatjar, què s'hi pot menjar, per exemple, també com quan llogues un cotxe al Japó, què has de tenir en compte. Per tant, doncs, hi havia una mica de tot. També hi havia un recull d'esdeveniments que es fan relacionats amb tot l'àmbit del Japó arreu del món. I el que nosaltres ens centrarem avui en el quimèric d'avui és en les xerrades, perquè entenem potser que és el que pot despertar més interès, perquè és una mica menys concret que aquestes qüestions que hem anat explicant. Què podem dir de les xerrades? Podem dir que n'hi ha hagut moltes, no parlarem de totes, evidentment, perquè hi ha molt on triar i s'han mogut, com dèiem, personalitats diferents d'aquest àmbit a mans del Japó, però sí que podem arribar a una conclusió, o almenys és la conclusió que podem arribar després d'haver vist 6-7 vídeos de les xerrades, i és que està molt enfocat, molt, molt, a l'àmbit professional. O sigui, més enllà de les curiositats de la gent que és fan de la cultura japonesa, que també n'hi ha, no direm que no, hi ha moltes xerrades de com fer rendible la nostra passió pel manga, per l'anime, per la cultura japonesa. I amb consells bastant doncs, interessants, que val la pena tenir en compte i que ens poden ajudar moltíssim. Per exemple, doncs començarem parlant d'una xerrada que va fer el Pedro Cat, que és a Pedro Cat, perdó, de Gat, director de Fandogamia, que va fer una xerrada sobre com editar manga a Espanya. Una petita qüestió abans d'entrar amb les xerrades és que els títols podríem dir que són una mica perversos. Perquè, per exemple, quan toca estar editar un manga, no, que seria la que ara entrarem a explicar, doncs sí que és això, vull dir, és el que promet, però hi ha altres xerrades que poden portar a l'equívoc. Per exemple, també us parlarem del cosplay al vestuario de cine amb el Luis Maro, de Paquita Salas i Veneno. Clar, potser doncs, podríem pensar com podem passar del cosplay, no, de fer cosplay a fer vestuari per cine, però en aquest cas està orientat molt al cas concret d'aquesta persona, de Luis Maro. Per tant, potser el títol és com molt generalista i després a la pràctica doncs, és molt personal. També ens ha passat el mateix amb l'Alessandra Moura, que parlarem de la seva xerrada, que és traducir anime per a Netflix. Clar, jo veig aquest títol i el que tinc ganes és de saber com és treballar per Netflix, no? Doncs no, això no ens ho explica. Només ens explica la seva trajectòria personal de com ha arribat a traduir per Netflix. Bé, potser és que nosaltres busquem quatre peus al gat, però la veritat és que és veritat que els títols de les xerrades convidaven a pensar una cosa i després el contingut porta a pensar-ne una altra. En tot cas, anem a parlar d'aquesta xerrada de com editar manga a Espanya. Està pensada per les persones que vulguin convertir-se en editors, o sigui, que vulguin muntar la seva pròpia editorial o que vulguin editar en mangas del Japó que no s'han editat aquí a Espanya i que volem fer tot el procés de compra del títol, de traducció, de publicació, etc. Llavors, ell, per exemple, el que explicava és que la seva editorial publica 30 títols l'any amb alguna reedició. Per tant, no és el mateix aquesta xifra que si publiquessis 300 o si en publiquessis 3. O sigui, com més imprimeixes, més barat és. Això més o menys ho podem sospitar, però sembla que està molt clar. Ell el que ens va explicar són detalls molt concrets, no entrarem a explicar-los tots perquè, òbviament, segurament molts de vosaltres no voleu ser editors i, per tant, no us interessen, però sí que és interessant explicar la xarxa de distribuïdors, o sigui, la xarxa, què és el que necessites per publicar un còmic aquí, no? Si no saps absolutament res de com es fa. Ell va agafar com a exemple dos còmics que han sortit al maig i va començar a parlar de preus i de processos. Sobretot va parlar molt de preus i ho va desgranar amb dos grans blocs, els d'abans de començar a preparar l'edició i els de l'edició en si perquè arribin a les llibreries. Com es treballa amb una editorial japonesa? Doncs sembla ser que és impossible treballar directament amb l'editorial del Japó. Funciona a través d'agències intermediàries que tu contactes amb elles i elles et contacten amb l'editorial. Llavors, des de Fandogamia treballen amb tres agències i també tenen contactes puntuals. El que ens va dir sobretot el Pedro és que és molt, molt, molt important el treball amb xarxa, tenir una xarxa de contactes molt treballada i sobretot haver-te-la guanyat tu individualment. És a dir, menys Google i més parlar amb gent.
Salvo pocas excepciones de algunas editoriales muy grandes que tienen sus propios departamentos de venta de derechos, esta labor la suelen llevar a cabo las agencias que mantienen en contacto a los editores extranjeros, en este caso nosotros, con los editores japoneses. Nosotros llegamos a trabajar con, ahora mismo en activo, con tres agencias. Hemos trabajado con más para casos muy puntuales de un manga o un libro que estuviera en manos de una editorial que solo trabajara con una agencia en concreto. Y en este caso es importante desarrollar una red de contactos que te permitan alcanzar determinadas editoriales que de otra manera sería imposible, ¿no? Y entre nosotros mismos editores a veces nos pasamos esta información entre colegas para poder licenciar cosas. Al final lo más importante y lo que se tiene menos en cuenta a la hora de tener en cuenta los gastos de algo es la información y cómo se accede a ella, ¿no? Es muy fácil pensar que la información está gratis en internet, pero en realidad a la hora de desarrollar un proyecto empresarial la información es clave y muchas veces la mejor información que puedas obtener es la que obtengas tú de primera mano, porque el mercado cambia continuamente y es muy difícil que los datos y las estadísticas, por así decirlo, o los contactos incluso, se mantengan con el paso del tiempo. En las agencias mismas suele trabajar muchas personas diferentes y a veces el contacto que tuvieras en una editorial o en una agencia va cambiando y rotando con el paso del tiempo.
El Pedro Cat també diu que s'han de conèixer els còmics de primera mà, a poder ser, és a dir, si podem anar doncs al Japó i veure l'edició d'aquell còmic allà, doncs és molt diferent que veure-ho amb un PDF, perquè ens entenguem. Tocar el còmic, mirar-lo, veure'l, el tipus de paper que té, llavors perquè tu puguis fer una idea de què és el que vols publicar aquí també. Llavors va fer un resum, no?, després de parlar de contactes amb la distribuïdora, quan compres el PDF o la gràfica, com li vulguis dir, del còmic original i tal, ens va dir quines són les despeses d'aquest primer bloc abans de l'edició.
Los gastos, por tanto, suman en Magical Girl Boy 250 euros más alto mito y en el caso del primer amor, de Andomai, 300 euros más. Bueno, pues estos vendrían a ser los gastos del bloque base 1 que hay que apoquinar a la hora de contratar un manga para que te lleguen los archivos, para que tengas la licencia de distribución y explotación comercial en España y ya puedas empezar a desarrollar el trabajo de edición para trabajar sobre el papel y entonces imprimir y empezar a vender el manga. Has abonado todo este dinero muchos meses antes, habitualmente, de que puedas empezar a trabajar sobre el papel, a que se empiece a traducir y a que tú puedas obtener algún tipo de rendimiento económico en el futuro. Bueno, no son cantidades muy altas en el manga, en realidad. El cómic americano, tanto porque tiene un precio de venta al público más alto, como porque los archivos también normalmente son más caros al tratarse de páginas a color. Normalmente un tomo americano suele rondar en torno a los $500, por tanto, hablo de los archivos, por tanto hablamos de unos 400 y poco euros de gastos en estos momentos.
Després, òbviament, arriba el moment de traduir i sembla que en això no és tan fàcil posar preus perquè les despeses són molt dispars.
Aquí los gastos son muy dispares porque depende del traductor al que vayas a recurrir. No es lo mismo una agencia con la que además trabajes mucho que un traductor freelance, sin experiencia o con experiencia. En nuestro caso, en este momento, los tomos de Andomai los traduce Luis Alís, que tiene su agencia en Agareboshi, quien ya ha trabajado con nosotros en muchos mangas. Mi experiencia lesbiana con la soledad, Diario de Intercambio. Si no recuerdo mal, ha trabajado con en fin, Monster, Life 401, Zombie Cherry también es suya. Quiero decir, prácticamente ha trabajado en todos los mangas con los que empezamos desde el buen comienzo. En estos momentos tenemos más traductores, tenemos a Mary Chael, Sans, que trabaja con nosotros en País del Oro, País del Agua, y Magical Girl Boy, por ejemplo.
I una altra despesa que s'ha de tenir en compte i que potser és molt fàcil oblidar-la quan estem posades, no estem posats en aquest món, és els exemplars del còmic per regalar, entre cometes, o sigui mitjans i tal, però sobretot pensar en l'autor del còmic, perquè a l'autor li fa molta gràcia rebre el còmic publicat, editat, en un altre idioma que no és el seu, en aquest cas seria en castellà o en català, i a nosaltres, com a editors, ens fa un molt gran favor.
A nosotros nos llena de mucho gozo después cuando el autor sube alguna foto en red social con los ejemplares de los mangas editados fuera, incluyen los mangas de Fandogamia dentro de esas fotos en redes. Bueno, se trata de un gasto mínimo, pero que también me gustaría incluir, porque no se trata solo de 5 euros o 10 euros, sino que al final enviar 7 o 8 tomos a Japón puede costar del orden pues de 50 o 60 euros de envío, ¿no? Sin tener en cuenta que son ejemplares que has perdido porque ya los has pagado, pero bueno, de ahí no vas a recuperar nada. También hay una serie de ejemplares mínimos que por contrato, aunque a veces no está estipulado, en otras ocasiones sí, o se considera que por a efectos de promoción hay un mínimo de ejemplares que puedes distribuir de forma gratuita entre colaboradores, prensa, medios.
Per tant, hem de tenir en compte totes aquestes despeses i per tant cal tenir en compte que si ens volem posar a publicar còmics a Catalunya, a Espanya, provenients del Japó, doncs necessitem una liquiditat, una inversió inicial bastant forta que després, òbviament, doncs es pot rentabilitzar, es pot amortitzar, però cal aquests diners i cal, sobretot, tenir molt clar el procés, que és el que ens ha explicat el Pedro Cat en aquesta xerrada. A banda d'aquesta xerrada sobre el cost de publicar manga japonès al nostre país, també n'hi van haver d'altres relacionades amb el que és la professionalització d'aquesta passió per la cultura japonesa. Concretament, de Luis Maro, que va fer una xerrada sobre com passar del cosplay al cine. De nou, una mica aquest nom confós, no?, que podria ser... podria portar a pensar a algunes persones que va de... com podem adaptar vestuari de cosplay al cinema, però no. Estem parlant de la trajectòria professional de Luis Maro, que ara mateix doncs, es dedica al vestuari de sèries de tele i de cine i treballa justament a la sèrie Paquita Salas. Doncs ell tot va començar a partir del 2015, quan es va començar a aficionar pel món del cosplay en plan rigorós. O sigui, el 2014... ja havia començat a anar a concursos i a salons disfressat, però a partir del 2015 va ser quan es va intensificar tota la seva activitat. I, de fet, fins i tot va guanyar un dels concursos de cosplay i va anar a la Xina a representar Espanya. I això va ser un punt d'inflexió per ell, perquè ell va notar que allà se li obria un món nou i que valia la pena d'explorar. Ell veia que li agradava el món del cosplay, li agradava prou com per poder-s'hi dedicar. I aquí va ser on va començar tot, perquè ell tenia clar que havia de buscar la manera per poder-se dedicar al que més li agradava. Però de quina manera ho podem fer? Es necessita, òbviament, una formació, es necessita altres coses. Precisament és el que ens va comentar, que el primer punt és decidir cap a on et vols encarar.
La idea és encontrar esa formació que pueda aportar todo lo que tú necesitas en tu perfil. Tenemos que tener claro que las actitudes artísticas somos creadores. Entonces, cada uno necesitamos de una serie de herramientas para poder sacar lo que queremos mostrar. Entonces, uno mismo debe saber de qué nutrirse todo el rato para poder expresar lo que siente. Entonces, yo quería tener muchas herramientas. Yo quería tenerlo todo y luego ya decidir, vale, pues esto me funciona. Entonces yo decidí hacer este tipo de formación, una formación de 4 años, una carrera donde tocar todo y luego ya profundizar y crear ese perfil y amoldándolo un poco a mí, a donde yo quería llegar.
Ell li agradava molt tenir un perfil pluridisciplinar, com sentia, o sigui, li agradava patronar, li agradava teixir, li agradava la confecció tant de roba per nen com de dona i per home, i volia explotar tots aquests camps, i en aquesta carrera ho va poder fer. Quan va arribar el moment de les pràctiques, doncs va poder començar a fer cosetes, per exemple, videoclips, coses una mica més petites, i a partir d'aquí va ser quan li va arribar la primera pel·lícula en aquestes pràctiques, que tot i no tenir un vestuari, podríem dir, atractiu per un amant del cosplay o per un amant dels vestuaris clàssics, o no podies lluir com podria lluir una pel·lícula d'època, perquè ens entenguem, però ell va descobrir allà precisament que el vestuari és important en totes les produccions audiovisuals, siguin del tipus que siguin.
Era un vestuari actual, iba sobre una trama, ¿no? Un poco comedia, drama, en el interior de una empresa, ¿no? Y todo giraba en torno a dos personas principales, una limpiadora y el jefe de la empresa. Entonces ya partimos de que el vestuario era básicamente trajes de ejecutivo, bata de limpieza y ropa casual. Pues ya de lleno aparecemos en una película que, aunque visualmente a nivel de vestuario nos puede parecer que no te puede ofrecer, porque no es época, ¿no? No es esta fantasía, no es un Marvel, no es... Pero todo tiene que ver. Porque te das cuenta que los colores, las formas, los estampados, incluso el largo que tú le quieras dar a una falda, todo tiene que ver, los complementos.
Què destaca Luis Maro de la seva professió, de la seva feina? Doncs que és perfecta per la seva personalitat. Per què? Doncs perquè si ets una ànima inquieta, va definir ell mateix, aquesta és la seva millor opció.
Porque soy una alma inquieta, si os sentís así, esto es genial, es muy dinámico, es muy cambiante, estás constantemente conociendo gente, estás constantemente teniendo horarios diferentes, no hay una rutina como tal, tienes tus horas, pero de repente un día rodabas de noche y tenías exteriores a las 6 de la madrugada y allá que te ibas tú con tus plumas y tus guantes térmicos a rodar. Y es muy guay, y se crea una familia, y eso es lo que me gusta mucho cuando trabajo, y mis compañeros lo saben, y amigos, de generar ese tipo de, pues, de actitud, ¿no?, que hace bonito el trabajo.
Com dèiem, ell estava molt interessat en tot el procés del disseny, des del patronatge al teixit, però precisament quan va començar a entrar en el món laboral va veure que el que és el teixit li agradava menys que el que és el disseny. Llavors, què va descobrir? Que no tens per què passar per un taller, no tens per què dissenyar fent-ho tu tot, sinó que hi ha maneres intermitges de poder portar a una producció audiovisual el vestuari que interessa.
Más, me gustaba el diseño, pero comprendes que puedes diseñar siendo diseñador de vestuario y esos diseños trabajarlos en talleres como Peri, como Cornejo, que son casas de vestuario. Esta casa de vestuario son antiguísimas, y allí, además de hacer realidad tus diseños, puedes alquilar el vestuario. Hablamos de naves industriales con vestuario de todas las épocas, con burros hasta el techo, que tienes que ir con escaleras increíbles de alta y de todo, pero increíble, o sea, de cualquier época, de fantasía, de mundo medieval. Aquello és impressionant.
Després de fer aquesta pel·lícula, aquestes pràctiques, li van dir que el trucarien, ell tenia zero esperança, però no va ser així.
Sí, te van a llamar, tal. I és verdad. En el moment en el que entras en esto y ven que eres una persona que trabaja, que le gusta, que le apasiona, y suele ser así, la mayoría de las veces, si te gusta esto, desde el minuto uno vas a ver que te apasiona y la gente lo va a notar, te empiezan a llamar. Y empezamos con un corto con la misma productora, luego llevo a un videoclip. Fueron una serie de cosas pequeñitas, pero que ya ibas conociendo gente, ya iban dando tus contactos. Al final esto es un mundo de networking, totalmente networking. O sea, es un mundo de contactos. Tienes que tener un buen currículum, tienes que tener... No te importe hacer pequeñas cositas como cortometraje, como videoclip pequeñito, como documentales, como fashion film. No te preocupes hacer eso porque te enriquece. Eso te da la posibilidad de conocer a muchísima gente, gente que no sabe dónde van a acabar ellos ni dónde vas a acabar tú, que muchas veces tiras de contactos antiguos, como ellos también van a tirar de ti.
Per tant, Luis Maro coincideix també amb Pedro Cat, que cal una xarxa de contactes àmplia, que cal moure's, que cal entrar en aquest món amb força, perquè aquesta serà la clau que et permetrà fer el que vulguis fer. I una altra de les xerrades que la Japan Weekend ens va poder oferir relacionada amb monetitzar la passió per la cultura japonesa va ser la de l'Alessandra Moura, que és traductora ara mateix d'una sèrie per Netflix, una sèrie anime, i ha estat traductora de molts mangas i molts animes. Ella ens va explicar la seva trajectòria des del principi. Ens va explicar des d'adolescent que ella era una friki, que li encantava la cultura japonesa, tot i no saber per què. No hi ha antecedents a la seva família d'aquesta passió. I volia fer il·lustració, volia fer disseny, no va acabar prosperant aquesta via. Llavors volia fer traducció, tampoc va poder entrar i va acabar fent filologia anglesa. En aquest procés va descobrir que l'anglès doncs, no li interessava, no li demostrava aquesta passió que ella té per altres coses i es va posar a estudiar japonès. I precisament en aquest procés, quan va començar a estudiar japonès, va començar a relacionar-se també amb altres friquis del món de la cultura japonesa i, entre altres coses, van posar-se a anar a salons, a tot plegat, però una de les fites curioses, podríem dir, va ser que en aquell moment hi havia la sèrie Evangelion i hi havia moltes crítiques cap a la traducció de la sèrie, o sigui, deien que estava mal feta i tal, i ella va com centralitzar aquestes crítiques, aquestes protestes de la gent i les va fer arribar a la productora de la sèrie, la distribuïdora, perquè sapiguessin doncs, que no estaven conformes amb aquesta traducció i perquè ho poguessin reparar. Doncs bé, aquest petit fet que podria semblar insignificant doncs, va marcar la trajectòria de Moura perquè va ser quan va començar a plantejar-se doncs, el món de la traducció, a posar-se a traduir els mangas que a ella li agradaven. En aquest procés doncs, va conèixer una traductora de Planeta d'Agostini que ja la coneixia de l'època friki. I va ser com, per què no entres, no? O sigui, ella mateixa es va proposar de dir, escolta, heu editat el còmic, teniu traductor? Va dir, no. I doncs, vinga, m'hi poso jo. Tenia 3 o 4 anys de japonès, tot just, però es va entregar a tota aquesta qüestió i es va convertir en la traductora d'aquesta sèrie. Llavors, ella... justament en aquesta xerrada el que volia defensar i que ho fa molt bé és que un ha de seguir la seva passió i a vegades potser volem fer una cosa X i pel que sí no podem fer, no? Com li va passar a ella que no podia fer traducció, no podia fer il·lustració, però t'orientes cap a una banda que està estretament relacionada, no? I al final ella ha fet de traductora sense haver fet traducció. El que diu és que hi ha moltes branques d'un mateix arbre i t'has d'adonar de si estàs a la branca correcta o estàs a l'arbre correcte, perquè potser no estàs ni a l'arbre que t'interessa. Ella defensa que si t'agrada alguna cosa l'has de fer, encara que tothom digui que no té futur.
Primer que metí, com quien dice, dentro del... como de estrangis, así de alguna manera, ¿no? Como que me colé, ¿no? Dentro de este profesional, cuando incluso decían que no había futuro con el japonés. Tengo una tía que me decía, si eso no sirve para nada. Pues claro, cuando le dije traducción para Planeta ya se cayó. La importante. Y otros también lo mismo, eso no tiene tal, eso es una mafia y pocos cuatro gatos, no sé qué, y es cierto en parte, pero si algo te gusta mucho y algo quiere echar para adelante, tira para adelante. Pues atrévete, o sea, pues fórmate, evidentemente yo me seguí formando, estudiando y todas esas cosas, ¿no? Porque yo cada vez que, mira que llevo 20 años en el tema, creo que cuanto más aprendo, menos sé.
I a tot això, quan ja estava traduint diferents mangas, li va arribar una nova oportunitat que precisament va ser traduir una sèrie a Netflix.
Estaba con esta mesa redonda, lo saludé, me saludó y tal, y súper bien. Y al cabo de eso, durante, no sé, 2 meses, un año, una cosa así, me dice, oye, ¿tú sigues traduciendo? Y hombre, pues yo depende con quién, cómo, cuándo y no sé qué, pues sí. Pero bueno, con él tenía buen recuerdo. Mira, tengo una serie que está súper guay, no sé qué, que es la de Agretsuko. Y era la nueva de Sanrio, que es una secretaria, que de día es súper guay, después por la noche canta death metal en el karaoke, no sé qué, súper divertida, ta, ta, ta. Y ya la había visto yo, cosita, claro, como era primero. Ya había visto los cortitos que había por ahí por internet. Digo, ay, qué guay, no sé qué. Y bueno, ¿lo puedes hacer tú? Yo, ah, pues sí, claro. Esa serie, ya tú, pero guay. A Netflix. Que yo voy a, ya llevaba también años yo enganché a Netflix, ¿vale? Es verdad que había probado otras, pero yo no me he quedado. Yo soy de series. Entonces, claro, ya hice otras opciones. Después también es verdad que me he presentado a alguna otra empresa y demás. A veces me ha costado un año, porque quería traducir a Blender, por ejemplo, que es una pasión en Escocia. Pero bueno, de aquella manera, pues entonces yo me quedo con mi Jorge y con la productora con la que trabajo, porque normalmente no solemos trabajar directamente para Netflix.
Un dels aprenentatges que, segons Moura, ha estat més interessant d'aquest procés de posar-se a traduir va ser adonar-se del marrón que suposa traduir, o sigui, dels inconvenients, de lo difícil que és fer una traducció correcta d'una llengua i d'una cultura diferents a la nostra. I va ser aquí on va arribar a una mena d'il·luminació, perquè va arribar a entendre i a canviar la seva visió del punt d'inici de la seva trajectòria, que era aquest centralitzar les queixes d'Evangelion.
Después ya me di cuenta del marrón que supuso hace 20 años la traducción, porque sin tener ni idea de qué iba, de sin saber lo que pasaba en capítulos posteriores. Al principio sí, parecía de mechas y tal, y guay, ¿no? Pero después cuando se le fue un poco la olla y un poco el tema psicológico, el tema filosófico, de todo, yo digo, después de 20 años he entendido la serie. Porque claro, ya conozco a los japoneses, ya conozco el trasfondo, ya sé que el autor en realidad se quiere suicidar, pero intenta buscar una motivación y tal. Entonces esa parte psicológica, traumas y tal, pues aparece en la serie. Entonces, claro, visto desde el punto oriental. Entonces es bastante complicado, me parece súper guay, pero entenderlo no es de entenderlo con la mente, es de sentirlo, el que somos uno, que todos formamos parte de lo mismo. Bueno, pues lo hayáis visto y más o menos lo hayáis entendido, por decir de alguna manera, sabéis de lo que estoy hablando.
Moura, abans de fer-se traductora de mangas i d'animes, també va voler tenir una relació estreta amb tot el que és la cultura japonesa per altres vies. I fins i tot ens va dir que va treballar en un restaurant japonès, va treballar per a japonesos i que l'experiència no va ser del tot bona.
Ya había estudiado un poco de japonés, ya había incluso trabajado en un restaurante japonés porque se llamaba como otro de mis autores favoritos, Miyuki Lai, Katsura. O sea, yo tengo que trabajar ahí. Y estuve 6 meses y me echaron por preguntar por el tema de las vacaciones. No que pidieron las vacaciones, sino que a ver cómo funcionaba el tema de las vacaciones. O sea, imaginaros, digo, desde entonces digo, jamás de los jamás voy a volver a trabajar para un japonés. Con, vale, para... Es diferente, o sea, tener un jefe japonés o trabajar en Japón con japoneses. Otra cosa es trabajar con ellos, de igual a igual, dentro de lo que, bueno, a los que conozcáis Japón, sociedades, bueno, esas cosas, ¿no? Algunos ya me vais entendiendo, ¿no?
A banda de tota la qüestió de la traducció, Moura també ha rendibilitzat altres qüestions com és viatjar al Japó. Ella va demanar una subvenció per poder fer com comerç, de fer compra-venda de productes del Japó aquí, i al final ella va acabar descobrint doncs, que el viatjar al Japó era més potent, no?, que la idea de poder comerciar, i que això era el que realment li agradava. I precisament ella ha intentat després de llavors orientar la gent que volia viatjar al Japó per... doncs donar les claus principals, no? El que dèiem abans, que s'han de tenir moltes coses en compte quan vas de viatge al Japó. Ella ha servit d'orientadora a tota aquesta gent que, com ella, té una passió per la cultura japonesa, i ella ja la coneix suficient com perquè la gent no vagi perduda després de consultar-li. Ella ara mateix, després de tots els viatges, ha tingut 2 filles, llavors està ocupada amb la seva vida familiar i ha reorientat una mica la seva activitat amb el que és el viatge interior, no? Per exemple, ha descobert el Reiki, ha descobert altres processos d'autoconeixement. De fet, en un moment de la xerrada, Moura s'emocionava, suposo que explicant aquest moment en què es troba ara mateix vital. I bé, el seu viatge continua. Ha començat d'una manera, ha passat per diferents estadis i ara està en un altre estadi, però tot està relacionat amb el mateix, que és aquesta passió pel Japó. Més enllà de les xerrades relacionades amb professionalitzar aquesta passió per la cultura japonesa, també n'hi van haver d'altres d'interessants i de destacades. Per exemple, una més social de la mà de Javier Cebrián amb el títol Anime, clau per desenvolupar la igualtat entre gènere. Precisament, Javier Cebrián ha fet una tesi doctoral sobre el que significa l'anime en tot el tema del feminisme, o sigui, quines claus masclistes, quines claus d'idees preconcebudes hi ha als animes, quines idees que s'estan venent a través d'aquestes sèries per adolescents, per nens, per joves, acaben perjudicant el que és la visió de les relacions, la visió de l'altre. Ell s'ha dedicat a fer enquestes molt àmplies en diferents sectors de la població, entre joves una mica més grans, per veure com veien ells l'anime, com veien ells certes idees masclistes, si veient sèries d'anime detectaven una violència. I precisament doncs, ens va explicar les seves conclusions amb xifres. No les repassarem totes perquè n'hi ha moltes. Si us interessa, us recomanem que pugueu veure aquesta xerrada extensament, perquè ell va fer un PowerPoint amb les seves dades, amb les seves xifres i les seves reflexions. Sí que volem recollir algunes de les seves conclusions o reflexions. La primera, que l'anime és molt important per canviar la ment de la gent i que precisament té una influència en gent de totes les edats i de tots els gèneres. Per Cebrián també estava clar, ja abans de posar-se a fer aquesta tesi, que podia haver contingut masclista, podia haver contingut de violència de gènere en algun moment d'alguna sèrie, perquè, clar, no deixen de ser productes que estan inspirats, basats en fets reals i amb inspiracions de persones reals, encara que, òbviament, sigui una ficció. Per tant, podia ser que hi hagués aquest contingut i, de fet, ell ho ha detectat i les persones que ha encastat també.
O sea, el 90% de los participantes afirman que alguna vez les ha transmitido actitudes machistas y desigualdad de género. O sea, la gran mayoría. Claro, diréis, hombre, es que alguna vez es fácil que te la haya transmitido. Bueno, no lo sabíamos. Hasta que no se ha hecho esta pregunta, no se sabía. ¿Vale? ¿Alguna vez? Sí. Pues bueno, ahora estaría muy bien indagar solamente en esta pregunta y preguntar sobre todo qué actitudes exactamente, en qué animes, en qué géneros, qué entiendes por actitud machista. Habría que hacer todo un estudio solo para esta pregunta, por ejemplo, como para muchas otras, para profundizar en esto. Pero ahora ya sabemos que el 90% reconoce que alguna vez esto se le ha transmitido, lo han percibido. Eso es muy importante. Ya solo el hecho de reconocerlo es importante.
De fet, entre un 70 i un 80% de la gent que va encastar reconeixen violència en sèries anime i posaven exemples concrets. Hi han escenes molt concretes que Cebrián es va dedicar a desgranar, per exemple, escenes que simulen una lluita però que hi ha com una mena de possessió, simulen una mena de possessió sexual, no?, de l'home cap a la dona, amb bromes encobertes sobre que l'home li ha de donar fort a la dona, no?, que l'ha de pagar durant les relacions sexuals. Potser són les coses més explícites. En coses més implícites, Cebrián va destacar sèries de la nostra adolescència com Sailor Moon i deia doncs, que podria ser un exemple d'empoderament, però no s'acaba d'en sortir.
Sailor Moon y la serie pueden ser un ejemplo de empoderamiento femenino. Lo que pasa que cuando el empoderamiento se basa en la exaltación de los atributos sexuales y se basa pues en que se transforma para llevar ropa más corta, enseñando más partes del cuerpo, como veis en la transformación, a ver, se desnuda completamente con una silueta. Entonces, pues bueno, aunque la serie tiene un mensaje empoderador, pues cuando el empoderamiento se basa en el aprovechamiento de los atributos sexuales, en su exaltación, de manera constante, pues claro, pierde su sentido. Yo no digo que en un momento dado el empoderamiento, porque con la utilización de tu propio cuerpo, no sea positivo en un momento dado,
que a ti te puede servir. Lo que pasa que es un poco autoengañarse, porque si tú tienes ya que depender de cómo te valoran otros tu cuerpo, ya ahí no es empoderamiento realmente. Por eso hay que tratarlo con cuidado. El tema del empoderamiento pues puede engañar.
Una altra dada preocupant que ha descobert Cebrián en aquest estudi seu és que la meitat de les participants d'aquestes enquestes, més de 500, han patit violència de gènere, un fet que és gravíssim, segons ha dit, que s'ha d'explorar i s'ha de ficar el focus, perquè part d'aquesta violència de gènere podria estar explicada per aquests referents culturals. També va destacar i lamentar, i cosa que podem també donar la raó per l'experiència que tenim a l'hora de cobrir esdeveniments, que en molts esdeveniments s'estan tenint unes actituds, podríem dir, il·lícites.
En los eventos, en las convenciones, sobre todo cuanto más grandes, cuanto más afluencia de gente tengan, pues está sucediendo que se están haciendo fotografías ilícitas. Abrazos y tocamientos ilícitos. Es decir, sin consentimiento, sin permiso y criminalmente, ¿no? Porque quien hace eso es un criminal. Eso es unos comportamientos y actitudes deleznables, repugnantes y condenables que no pueden suceder bajo ningún concepto en ningún sitio y mucho menos pues, en un ámbito cultural que debe ser tan sano como el ámbito del manga y del anime y los eventos. Donde todo el mundo lo que quiere es pasárselo bien y disfrutar.
Sí, podríem dir que amb l'excusa d'abraçades gratis, no?, s'estan aprofitant algunes persones per tocar zones íntimes o també per fer fotos a zones íntimes, no?, sota la faldilla, els escots. I Cebrián destaca que el cosplay no està per això i que fins i tot a vegades s'estan donant aquelles coses que veiem a les pel·lícules, no?, sessions de fotos que acaben sent altres coses més greus, no? Diuen, vine al meu estudi que et faré unes fotos i al final sembla que la cosa se'n va una mica de mare. Per això és Cebrián, tot i que diu que no vol espantar ningú, sí que vol posar sobre la taula que hi ha aquesta realitat i que ja comença a ser moment d'abordar-la. I ja per últim, per acabar amb aquest resum de les xerrades de la Japan Weekend, aquesta Japan que s'ha fet de forma online de l'1 al 7 de juny, hem de parlar de xerrades una mica més divertides, una mica més superficials, si voleu dir-li, una mica més per passar l'estona i sense tant contingut. Serien les que ha ofert Garuna Effect, ha ofert diferents, o sigui, podria ser una saga de qüestions relacionades amb el món de l'anime, coses que veiem en els animes, per exemple, herois, malvats, rols concrets que són parodiables, que són criticables, i una de les xerrades que ens van fixar va ser una en què es dediquen a desvetllar curiositats científiques del món friki, no? I aquests, els components de Garuna Effect, el Rubén Sierra i la Arima, es van dedicar a agafar diferents sèries i a relacionar doncs, el que hi veiem amb la realitat, no? I, per exemple, van agafar un shonen en el qual doncs, es basa en el món de la cuina i llavors parlava de com es dibuixa, no?, en l'anime la sensació de picant, no?, aquests ulls brillants, foc a la boca, suor... Tot això va dir, a veure, aquestes reaccions per què passen? Doncs precisament ens va explicar la Arima quin és el procés que hi ha darrere d'aquesta sensació quan menges alguna cosa picant.
No és que la temperatura de la boca suba. Lo que pasa es que como esos sensores de dolor son los mismos que captan, por ejemplo, las quemaduras, cuando se activan tienen como una especie de falso positivo en temperatura. Creen que la temperatura está subiendo precisamente porque se acaban de activar por la capsaicina, pero no significa que la temperatura en realidad esté subiéndote en la boca. Es bastante curioso. Pero además, no solo nos suele arder la boca, solemos notar más reacciones. ¿Qué más efectos Así, que te vienen ganas a la mente de la, vamos, de cuando comes algo picante.
Pues empezar a sudar como un desgraciado.
Ahí está, mira, aquí tenemos a un show.
Sí, verdad, es que es meterte algo de eso en la boca y empezar y no parar.
Eso
es un lucho viviente.
Sí, eso es. El sudor es otra de las reacciones características de la comida picante. Y se da exactamente por la misma razón que el calor en la boca. Porque cuando el cerebro recibe esa activación de un sensor del dolor, se prepara como para una experiencia mala.
També van parlar dels estornuts, no? Van dir que quan esternudes, el que surt de la teva boca viatja 15 km per hora. Té una gran capacitat de dispersió i precisament ara, amb tot el tema del coronavirus i les mascaretes, ho tenim com molt clar, no? Que un esternut pot afectar fins a 6 o 7 metres quadrats a la rodona. Per tant, arran d'això, arran dels esternuts, vam parlar d'aquells mites, no? De si quan esternudes amb els ulls oberts se't surten de les òrbites, no? I aquesta és la resposta. És veritat o no és veritat?
Sí, que no.
¿Sabes que no? Pues mira, ¿sabes por qué? Mirad todos los enganches que puede llegar a
tener. Bueno, enganches, sí. Al final son inserciones musculares y el ojo, nuestro ojo, es el globo ocular entero, solo veríamos lo que es por la cara, un cachito pequeñito, pero por dentro tiene 4 puntos de anclaje, perdón.
I llavors un altre mite que vam voler desmentir, o una pregunta que ens fem molts, no?, quan veiem sèries anime, és el tema dels ulls, els ulls de l'anime, aquests personatges amb els ulls gegants. Ja sabem que és perquè els japonesos intenten simular els ulls occidentals, que ells tenen uns ulls tan petits, nosaltres, els nostres, els veuen tan grans i els fan així, no?, en els seus personatges, però és que resulta que no hi hauria persona humana que pogués tenir aquests ulls. I ens han explicat el perquè.
Es que es una animalada. O sea, vale, yo digo que depende. En este caso iba a decir que sí, pero es que en otros animes depende mucho también cómo sea su cabeza y cómo
claro,
sea el
dibujo. Claro, claro, claro. Depende de la cabeza.
Pero yo creo que en un gran porcentaje salen todos.
Sí, sí.
¿Por qué?
Desde luego, en el ejemplo, vamos a ver el ejemplo.
Uh-huh. O sea, si ahora mismo cogemos esta cabeza y trazamos la circunferencia del ojo, ¡epa!
¿Ves? Se sale total.
Doncs amb aquest gran coneixement, aquesta gran curiositat, tanquem aquesta crònica de la Japan Weekend. Ja veieu que hi ha hagut doncs, molt de contingut per tots els gustos. Nosaltres ens hem fixat en uns en concret, hem ficat el focus en aquests. Potser els oients esteu pensant, doncs mira, m'hauria interessat més un altre tipus. Però bé, aquí hi ha el filtre de la persona que està veient les xerrades i que està cobrint l'esdeveniment. Esperem que us hagi resultat interessant. I si encara us interessa, no sabem fins quan, però encara a la pàgina web de Japan Weekend encara estan penjats aquests vídeos, però clar, evidentment, per accedir-hi doncs, haureu de pagar aquesta entrada simbòlica de 5 euros. I més enllà de la Japan Weekend també han passat altres coses en el gènere fantàstic aquests dies i ahir parlem d'una xerrada que ha organitzat el mitjà .cat, un mitjà que fins ara no coneixíem, però que ens hem adonat doncs, que està tractant el gènere de la ciència-ficció i del fantàstic amb molt de carinyo i des d'aquí doncs, ens en volem fer ressò. Precisament aquest mitjà va organitzar el dijous 11 de juny a les 6 de la tarda a través d'internet, a través del YouTube, de forma online, una xerrada amb diferents persones del món del gènere fantàstic titulada Ciència-ficció en català a internet. Hi van participar l'Eloi Puig, que és president de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia, la Judit Terradellas i el Sergio Pérez, impulsors de l'editorial Mai Més, el Daniel Genís, ja conegut d'aquest programa també perquè és l'editor del Biblionauta i director de Pagès Editors, la Tatiana Dunyó del Biblionauta, i tots ells han estat moderats per el Quique Badia, que és periodista. Ens va interessar molt aquesta xerrada perquè va servir per visibilitzar una mica d'on venen, no?, les etiquetes, el gènere. Ens van comentar doncs, hi havia una mica de sensacions dividides entre els assistents, entre els ponents, perquè alguns defensen l'etiqueta friki i en fan bandera i fins i tot doncs, com més denostada estigui, més la llueixen per poder fer una mica d'orgull de què és el que els agrada. I en canvi d'altres estan completament en contra d'aquesta etiqueta, els tira enrere, creuen que és despectiva. Per exemple, la Tatiana va dir que va entrar al friquisme a través dels jocs de rol, però que a mesura que l'etiqueta friki anava centralitzant un perfil molt concret de gent, ella es va deixar de sentir identificada i no ha tornat a la comunitat, diguéssim, fins que ha vist que realment aquesta etiqueta començava a abarcar més diversitat i més sensibilitats. En canvi, el Sergio reivindica l'etiqueta perquè diu que és precisament és pejorativa i ell vol que deixi de ser-ho i per això més bandera farà. L'Eloi Puig defensava que tota la cultura ha de tenir la seva subcultura i que en aquest cas estaríem parlant de la ciència-ficció, de la cultura friki.
La cultura, qualsevol cultura, i la catalana no és ni millor ni pitjor que les altres, necessita aquest tipus de subcultura, de friquisme. Vull dir, seria impensable, jo crec, que qualsevol cultura no pogués tenir un referent de novel·les fantàstiques, de ciència-ficció, o còmic, que és el que ens falta més potser en català. Per què no? Vull dir, si podem trobar aquests referents amb la cultura portuguesa o espanyola o francesa o japonesa, òbviament, per exemple, per què no amb la catalana? Deixant de banda que tingui un nínxol més petit o més gran, que hi hagi més aficionats o menys, és igual això. Òbviament estem on estem, no és qüestió de competir ni de ser més que els altres ni menys, però fixeu-vos en una cosa, i això m'ho podeu dir també als editors. Des de que s'han obert petites editorials que han apostat per publicar en català autors d'aquí, de ciència-ficció i fantasia, sembla que n'hi hagi a patades, a centenars. I on tenen abans? No és que hagin crescut, no és que hagin aparegut com un bolet allà, pop, ja està, ara estem aquí. No, sempre han estat allà. El que passa és que no tenien lloc on poder publicar.
I també va assenyalar, no, la polèmica que hi va haver en el seu moment per la creació del 3XL, aquest canal de televisió de Catalunya, que a més de parlar de ciència-ficció anava destinat específicament als joves, i ell deia que ara passa el mateix en certa manera, no?, amb el tema del gènere fantàstic, i fins ara un gènere que fins ara no tenia gran representació en català i que per sort ara està fent, doncs, gràcies a editorials petites com precisament Mai Més, Males Herbes, Edicions Sec, està produint molt més text en català i molt més produccions de ciència-ficció i de fantasia en català, de manera, doncs, que ja comença la comunitat també a sortir del forat, a reivindicar-se, perquè fins ara no hi havia aquesta cultura en català i ara sí que continua, que sí que n'hi ha, no? Daniel Genís també va dir que ara és el moment en què s'està fent més bandera del gènere que mai, però que no és habitual que les editorials facin bandera d'això, no? Mai Més sí que ho està fent, de fet és com la seva insígnia, podríem dir-ho, però no és habitual.
Ha sortit la ressenya de l'últim llibre d'en Pep Prieto, no? L'últim Leonauta, El mal pare. Mm-hmm. Hòstia, és un llibre de gènere, però clar, està a Llibres del delicte, que és una col·lecció d'una editorial de gènere negre, de gènere novel·lets, no, més aviat. Per tant, clar, passa molt desapercebut el que seria l'element de ciència-ficció. I un altre llibre és l'últim de l'Anna Carreras, que és Halley 2042, que també té un element de ciència-ficció per allà al mig. El que passa que a l'hora de llegir-ne ressenyes i contraportades és un llibre que no veus que sigui de ciència-ficció, però sí que té aquest punt. Per tant, sempre hi ha sigut, però el que passa que per diferents qüestions, aquestes connotacions més aviat negatives, s'ha ocultat molt amb editorials de vegades que no eren pròpiament de gènere, que no eren amants del gènere, com és, per exemple, Mai Més, que sí que en fa bandera.
I aquí també va sortir el dubte de d'on surten aquestes editorials petites? Per què a partir del 2010-2012 hi ha un boom d'editorials petites que aposten pel fantàstic? La Judit tenia la seva pròpia teoria.
Sí, una mica. Suposo que el sorgiment de totes aquestes editorials noves també va ser una mica que quan va caure Edicions 62 en mans de Planeta Més, i llavors ja van començar a sortir totes aquestes editorials independents que nosaltres som de les últimes, no? Però que van sortir, doncs, Males Herbes, Raig Verd, l'altre, que, com dèieu, també publica gènere, potser no porta tant l'etiqueta, amb els llibres de la Shirley Jackson, que
ara, no,
una bona
no
tasca.
La Shirley Jackson. Sí.
La traducció...
d'aquesta època.
Periscopi, sí. També, sí.
Sí, Periscopi, exacte, sí, tot aquest... Sí, tot
Mariana.
Aquesta... Exacte, i llavors també hem de parlar de Discions Sec, sí. Hermenaute també, Orsini.
I de fet el Sergio ha dit que fins i tot el Sergio destaca que fins i tot ha anat bé que no hi hagin tantes editorials que publiquin gènere.
Nosaltres, per exemple, dirigim a publicar uns autors o uns títols en concret que creiem que els haurien bueno, que en castellà una mica ja és així, que els estan publicant Alianza, els estan publicant Nova, Planeta, tots els segells grans, i que aquí els segells grans o els mitjans els estan desatenent completament. I llavors, com ningú ho fa, doncs tenim la sort que ens deixen a nosaltres fer-ho, perquè ningú els demana. I llavors això és una raresa que nosaltres ens ha tingut bé com a editorial, el fet de que si no haver de competir per segons quin tipus de literatura, no? Però bueno, ja veurem, tant de bo es posin les files i entrin en la competició, que serà bo pels lectors en general.
Però precisament el kit de la xerrada va ser què suposa internet, quin paper té la ciència-ficció a internet, i tothom doncs destacava això, que ara amb les xarxes socials hi ha més contacte entre els friquis o entre els amants del gènere, com li vulgueu dir, o entre la gent culturalment dispersa, no? Aquesta etiqueta que fa servir Marc Pastor, però que potser hi ha menys interacció. O sigui, ens coneixem més, sabem quines cares i quins noms tenim, però potser no arribem a tenir un contacte tan estret com teníem quan no existien les xarxes socials. El que sí que va comentar la Tatiana és que ara faria falta anar un pas més enllà, aprofitar internet per fer altres coses.
Que internet repeteixo coses que s'han dit, però crec que bàsicament el que ha ajudat és que tots aquests que existíem aïllats ens anéssim trobant i poguéssim tenir una mica més de sensació de comunitat. Però jo crec que pel que hauria d'arribar a acabar de servir, o crec que podria ser interessant, és que sortissin projectes, és a dir, m'imagino, o no em sé imaginar per què no surten fanzines en català, no? Per exemple, fanzines en català online hauria de ser la cosa més fàcil del món, i que es fessin reculls de relats i que hi hagués un intercanvi superfluid i que hi hagués una creació, per exemple, això, en els fòrums de rol, és espectacular. O sigui, allà hi ha una de penya escrivint allà, pum, 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 que flipes, no? I per què no passa això? Per què no es traspassa el català? I per què no es va professionalitzant? I per què no hi ha més relatistes en català? I per què no creem plataformes més lliures, menys comercialitzades, per fomentar l'escriptura en català, no? Bueno, crec que és el que encara ens faltaria una mica per fer en català a la web.
Des de Mai Més Llibres també han comentat que ara mateix doncs s'estan fent moltes coses a internet relacionades amb el gènere, i que potser el que falta és que aquestes persones es vagin coneixent entre ells.
Llavors sí que veiem nosaltres també per les xarxes, això, no? Per les xarxes, Twitter, Instagram, que hi ha molta gent que ens dirigeix a nosaltres i que segurament no sabíem que existís, no? I que sí, que estan fent molt podcast al voltant de la literatura, però també al voltant del còmic, del cine. Llavors, bueno, es tracta de que tota aquesta gent ens anem trobant mica en mica, i sí que estem formant com una comunitat entre tots, no? Però la gent sí que hi és, el que passa que molts, doncs, bueno, estàvem tancats a casa o al garatge fent el seu podcast i no tenien, o no es pensaven que hi hagués tanta gent per interactuar. I a mesura que hi ha hagut més moviment, també gràcies al Biblionauta, les rades grises, llavors, clar, sí que suposo que veuen, no?, que, bueno, tenen més ganes de sortir de casa ja.
I un altre fet sorprenent, precisament, és que des de l'editorial, quan busquen un traductor o un il·lustrador, acaben trobant molts friquis que fins i tot no sabien que eren friquis, que els coneixien d'altres projectes, i que quan han dit, mira, estem fent un llibre de gènere, surten de l'armari. Llavors també és la part interessant de tot plegat. Això és el que va donar de si aquesta xerrada organitzada per Puntcat. Esperem que n'hi hagi moltes més relacionades amb el gènere, perquè no deixa de donar una visibilitat al nostre gènere, al que ens agrada, i potser sí que posant sobre la taula el fet que som cada cop més friquis, però encara no estem col·laborant junts, doncs podem fer aquest pas més endavant. Que, per cert, els amants de Mai Més Llibres, la setmana que ve, dijous que ve, l'editorial celebra un any de forma virtual amb una xerrada que es podrà seguir al YouTube de Gigameix, una xerrada que pinta molt bé i que segurament ens deixaran sorpreses com, per exemple, títols que han de sortir en els pròxims mesos i que segur que ens sorprendran. Per exemple, s'ha sentit en aquesta xerrada de Puntcat que potser comencen a incorporar algun autor en català, vull dir, sense traduir, algun autor del nostre país. A veure si ens ho confirmen la setmana que ve. Ens en farem ressò d'aquí, des del Quimèric. el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat a parlar sobretot de la Japan Weekend, però també de literatura de ciència-ficció i del paper d'internet que juga en tot plegat. Tornarem d'aquí uns dies amb més notícies, parlant de com estan els esdeveniments del Fantàstic de cara a l'estiu. Queda molt poc de temporada, aquesta temporada marcada per l'estat d'alarma, pel coronavirus i per una alteració molt important dels nostres calendaris, però confiem poder-la tancar com cal i confiem que a partir del setembre tot torni a la normalitat. Que vagi molt bé, adeu-siau.